L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que us fem arribar des de la vostra sintonia de proximitat. Domènec Ramal és qui un dia més us saluda i a l'hora de començar, com sempre, també avui, en este dimecres 3 de juny, us avança el sumari de continguts a tractar en la propera mitjoreta que tenim per endavant d'actualitat. Temps d'informació que avui obrirem parlant de qüestions relacionades amb l'ensenyament, amb l'educació. Ho farem perquè les escoles rurals de Freginals, Godall i Mas de Barberans tindran el curs que ve també llar d'infants. El govern de la Generalitat ha acordat una experiència pilot per a que s'incloguin llars d'infants no només en aquestes tres escoles rurals de les Terres de l'Ebre, sinó també en algunes de les comarques de Lleida. Seguirem destacant que les Terres de l'Ebre registren el creixement de cotitzants a la Seguretat Social més alt des de l'any 2005, amb un increment d'un 5% interanual. I els grups tonyinaires compleixen de nou amb la quota en un temps en rècord. El grup Balfegó va capturar les 1.382 tones al calador del sud de les Balears en 4 dies. El grup Fuentes des del passat dimecres té ja complerta també la seva quota de pesca. La plataforma en defensa de l'Ebre tornarà a Brussel·les. Ho farà concretament el proper dia 22 de juny per defensar la seva queixa contra el Pla Hidrològic de l'Ebre. I parlant del riu, direm també que el documental rodat a Deltebre, el tram final, es presentarà al Festival Paisatge Actor. A la Galera organitzen un curs intensiu al torn de terrissa tradicional, un curs que impartirà el mestre artesà terrisser Joan Cortiella. I prop de 160 dones participaran de la iniciativa de l'entitat Dones Endavant, una iniciativa anomenada Treballs Manuals al Carrer, a l'Ametlla. Acabarem destacant que la Diputació de Tarragona dona suport als municipis de l'Ebre en la promoció de les festes tradicionals de l'arròs. Des del 7 i fins al 21 de juny es faran demostracions de cultiu tradicional de l'arròs a l'Ampolla, Deltebre, Sant Jaume, Amposta i els Muntells. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'Informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars, el recorregut informatiu del dia l'encetem avui parlant de qüestions relacionades amb l'educació i ho fem perquè les escoles rurals de Freginals, Godall i Mas de Barberans tindran el curs que ve també llars d'infants. El govern de la Generalitat ha acordat una experiència pilot per a que s'incloguin llars d'infants en aquestes tres escoles rurals de les Terres de l'Ebre. A partir del curs vinent, per tant, i en total seran 7 les escoles rurals del territori i de les comarques de Lleida que atendran també infants de 0 a 3 anys. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Ahir, el govern català donava a conèixer una experiència pilot a través de la qual el curs vinent 7 escoles rurals d'arreu del territori, 3 a l'Ebre i 4 a Lleida, doncs estaran incloses en aquest pla pilot com a primera fase del projecte que té com a objectiu facilitar el servei a les famílies per evitar que hagin de dur els seus fills a altres municipis i que puguen acabar traslladant tota la escolarització. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, explicava que s'ha buscat una fórmula perquè les famílies es puguen quedar als municipis. L'escoltem.
Hem buscat doncs aquesta fórmula que l'experimentarem en aquestes poblacions i això vol dir doncs que l'educació de les llars d'infants de 0-3 s'extén també a tot el país buscant noves modalitats sostenibles i pedagògiques per tal de que les famílies trobin en les seves poblacions, per petites que siguin, un servei que és molt desitjat.
Les escoles ebrenques incloses en aquest pla estan totes a la comarca del Montsià i són les escoles rurals de Freginals, Godall i Mas de Barberans. Tindran aquestes escoles, a partir del curs vinent, un grup de llar d'infants, previsiblement entre 4 i 6 nens i nenes d'entre 0 i 3 anys. Aquesta iniciativa s'inclou en una proposta que s'ha presentat sobre la gestió d'aquestes escoles i que consolida els projectes educatius de les zones escolars rurals. La mateixa Irene Rigau també explicava com serà, com funcionarà l'organització d'aquestes llars d'infants a les zones SER.
A les escoles rurals del Montsià, la zona escolar rural del Montsià, Freginals, Godall, Mas de Barberans i a Lleida, Vinaixa, Maials, Isona i Pallargues, fem un pas més i els nens de 0-3, els nens de 1 i 2 anys, estaran també amb els nens de P3 i P4, però amb una persona tutelada, amb una educadora posada per l'Ajuntament i la direcció pedagògica a càrrec de la pròpia parvulista del centre.
Aquesta iniciativa, que com diem començarà el proper curs, s'inclou en la proposta d'innovació i qualitat a l'escola rural sobre la gestió d'aquestes escoles i que també consolida els projectes educatius de les zones escolars rurals, és a dir, l'ESER. El projecte pilot es farà en una primera fase en aquestes tres escoles rurals dels serveis territorials de les Terres de l'Ebre i en quatre de Lleida. L'objectiu és garantir el servei de primer cicle d'educació infantil per a les famílies que el necessiten, atès que es vol evitar que hagin de dur els seus fills a altres municipis i acaben traslladant tota l'escolarització de l'infant fora del poble o fins i tot canviant el seu domicili. Tal com es defineix en la proposta, una escola rural és una escola pública, única al poble, amb una estructura variable que es troba en un medi rural i que no arriba a tenir un grup pel nivell educatiu. Una SER és una institució escolar formada per escoles rurals, generalment d'un entorn proper, que es considera com un centre únic. Aquest curs a Catalunya hi ha 88 SERs, que engloben 278 escoles del territori, amb un total de 1.441 mestres, 314 dels quals són itinerants, i també 11.048 alumnes. La ràtio d'alumne per mestre és de 7,6 i la de mestre per grup de 1,7.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
El recorregut informatiu de la jornada ens porta ara a parlar del nivell de cotització a les Terres de l'Ebre a la Seguretat Social. I és que, més enllà de la valoració dels rellevants detalls qualitatius, les xifres d'afiliats a la Seguretat Social i d'atur registrats a les Terres de l'Ebre continuen mantenint un comportament positiu durant els últims mesos. El butlletí d'anàlisi de la conjuntura local de la Universitat Rovira i Virgili ha certificat que, amb 46.982 cotitzants, aquest primer trimestre de l'any 2015, l'afiliació a la Seguretat Social ha crescut un 5% interanual per sobre de la mitjana catalana, que és del 3,8, i la xifra més alta de l'última dècada. Segons el responsable de l'informe i catedràtic de la Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, l'increment ha arribat tant per l'embranzida del règim general, els assalariats, com pel dinamisme dels serveis, com ara, per exemple, l'hostaleria. Per a Duro, els indicadors analitzats ofereixen bones xifres globals. Apunta que l'inici avançat de la temporada turística amb la Setmana Santa i el creixement de la construcció, un 5,4%, poden haver contribuït també a refermar aquesta tendència. Tot i això, el professor reconeix que, malgrat la important quantitat de l'oferta, la seva qualitat deixa molt a desitjar. El creixement, apunta, s'ha manifestat de manera més moderada en la resta de sectors econòmics. Localment, s'aprecia un creixement del 10,9% a la Ribera d'Ebre per l'increment de les activitats sanitàries, així com un 5,9% al Montsià, esperonat per la construcció, sobretot a la capital, a Amposta. En canvi, la caiguda de les indústries extractives deixa Ulldecona amb una pèrdua del 2,2% i un 1,5% a Santa Bàrbara. L'altre gran indicador que analitza el butlletí, l'atur enregistrat, també mostra una tendència a la baixa, caient un 8,9% durant el primer trimestre, gairebé un punt més que la mitjana catalana, i arribant a les 14.786 persones desocupades. L'acceleració s'hauria percebut a totes les comarques excepte a la Ribera d'Ebre, on hauria estat més moderada. La baixada s'ha notat més en el cas dels homes, un 12,7% negatiu, i especialment entre els més joves, un 16,8 negatiu, menys en el cas de les persones amb una trentena d'anys. Augmenta, però, per sobre dels 55 anys. En este sentit, Juan Antonio Duro insistix a reclamar plans específics d'ocupació per a aquest col·lectiu, el de les persones majors de 55. El descens s'ha notat també en tots els nivells formatius, especialment en el cas dels titulats universitaris de primer cicle, amb un 30%. Davant d'aquest retrat de la situació, el professor Duro percep expectatives positives per als pròxims trimestres en l'àmbit global, amb l'esperança que es traslladen en forma de millores perceptibles per a la ciutadania i que es redueixin els nivells de desigualtat.
Viu les catifes de Corpus a l'Ametlla de Mar, diumenge, dia 7 de juny. Un quilòmetre de carrers engalanats i passejades fantàstiques. I dissabte, dia 6 a la nit, viu en primera persona l'esforç i la imaginació dels veïns al servei de l'art floral. Diumenge a les 6:45 de la tarda, processó de Corpus. El 7 de juny a l'Ametlla de Mar ens engalanem amb les catifes de Corpus. Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Informatiu Emute.
Seguim ara parlant de qüestions relacionades amb la pesca. Els grups tonyinaires han complit de nou i un any més la quota en un temps en rècord. El grup Balfegó capturava les 1.382 tones al calador del sud de les Balears en 4 dies. Per la seva banda, el grup Fuentes, des del passat dimecres, havia ja també complert amb la seva quota de pesca. De tot plegat, ens en parla des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Els grups tonyinaires compleixen de nou la quota amb un temps pràcticament rècord. 4 dies han necessitat finalment els 9 tonyinaires de la flota del grup Balfegó per capturar les 1.382 tones de quota assignada de tonyina roja al calador del sud de les Balears. Després d'haver aconseguit l'any passat pescar 1.440 tones en només 25 hores, la presència aquest cop de moles de peix més petites i dues jornades de mal temps han prolongat les tasques. Els remolcadors ja han començat a arrossegar les captures fins a la granja del grup situada davant la costa de l'Ametlla de Mar, on està previst que hi comencin a arribar en uns 8 dies. Per al grup tonyinaire, que disposava d'un mes per completar la quota, aquesta rapidesa torna a demostrar l'abundància de l'espècie a la zona. Escoltem Juan Serrano, director general del grup Balfegó.
Estamos desde Balfegó muy contentos porque era impensable tan solo hace 7 años de plan de recuperación de que pudiéramos llegar a pescar esas 1.382 toneladas algún día en tan solo 4 días. Hay que pensar que salimos de Puerto de la Mella el 25 de la mañana, se pusieron a pescar prácticamente a las 7 de la mañana del martes, estuvieron jueves y viernes amarrados en puerto por mal tiempo, lo vieron el sábado a pescar y ya a las 6 de la mañana de lunes habían terminado la cuota. Esto, sin duda alguna, lo único que puede explicarlo es la inmensa abundancia de atún que hay en el mar.
Per la seva part, des del grup Fuentes, el passat dimecres ja s'havia complert amb la quota de pesca, per tant, encara amb més celeritat. De fet, ho van fer en un temps rècord de 24 hores. Recordem que el grup Fuentes, format per Nueva Panxilleta i Nuevo El Orts, tenien una quota assignada de 273 tones. Amb l'adquisició dels drets de pesca i també els acords comercials amb 7 barques franceses, el total sumava 1.160 tones. Escoltem una de les representants del grup Fuentes, Carme Brull.
Bueno, un any més ha sigut molt ràpida la campanya, o sigui, ha sigut arribar i si l'any passat teníem el peix dins en poques hores, aquest any en 24 hores teníem tota la quota ja dins de les xarxes. Llavors, bueno, doncs molt satisfets, molt contents. Una vegada més també si, podem dir que hem batut el nostre propi rècord, que és que si l'any passat vam fer una captura de 450 tonelades, aquest any n'han fet una de 480, o sigui que, bueno, no podem demanar més a les nostres barques, hem treballat molt bé, ràpid, i bueno, el resultat és molt positiu, molt contents.
Rull també ha subratllat que, igual com l'any passat, van haver de deixar fins i tot anar peix perquè ja havien complert amb la quota. Per tant, ambdós grups coincideixen en una temporada d'èxit que constata un estoc de tonyina en un estat més que saludable. I és que les embarcacions van sortir del port de l'Ametlla de Mar el passat 25 de maig i, tot i tenir pràcticament un mes per poder pescar la quota, en pocs dies han complert amb el seu objectiu.
Gràcies, Olga. Seguim ara parlant de la plataforma en defensa de l'Ebre, que tornarà el pròxim dia 22 de juny a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu per defensar per tercera vegada els arguments de la seva queixa contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Presentada l'any 2012, el moviment d'antitransvassament vol mantenir el debat obert sobre els incompliments de la normativa comunitària que suposa, més encara quan el govern espanyol ha d'aprovar la revisió del pla abans de finals d'any. Segons la plataforma, una delegació de l'Eurocambra podria visitar el Delta de l'Ebre i la zona del Tajo a principis de l'any que ve per analitzar si la política hidrològica del govern del Partit Popular respecta les diferents directives europees. I així ho explicava als micròfons de l'Agència Catalana de Notícies la portaveu de la plataforma, Susana Abella. L'escoltem.
I ara per tercer cop se'ns convoca per a defensar aquesta petició i el que veiem és que hi ha un interès per part del Parlament Europeu en vindre a conèixer la realitat hidrològica de l'estat espanyol, especialment el cas de l'Ebre, del qual estem nosaltres, i el cas del Tajo, perquè d'alguna manera el que hi ha detrás de tot això és una altra vegada intentar interconnectar les conques, Ebre o Tajo Segura, i d'alguna manera el Tajo i l'Ebre són els dos rius que ens proposen que siguin els sedents d'aigua.
Susana Abella refermava també la necessitat de mantenir oberta la queixa europea davant l'obligació del govern espanyol d'aprovar la revisió del pla abans de l'any 2016.
La queixa, l'objectiu és que es mantingui oberta perquè el nou pla que s'ha presentat i que està en procés d'al·legació és exactament igual que l'anterior, amb la mateixa proposta de cabals, amb la mateixa proposta d'hectàrees de regadius i sense fer cap avanç important dels que els va sol·licitar la Comissió Europea. I creiem que és un motiu important d'infracció, d'infracció comunitària, que quan una vegada estigui presentat aquest nou pla segurament sortirà.
En aquests moments, en recordem, la plataforma en defensa de l'Ebre continua la seva campanya de recollida d'al·legacions en contra de la revisió del Pla Hidrològic de l'Ebre, aprovat amb retard el mes de febrer de l'any passat. Segons Susana Abella, el moviment antitransvassament ha aconseguit ja més de 2.000 signatures i s'espera d'arribar a les 4.000 quan tanque el termini de recepció, a mitjans d'este mes de juny.
Escolteu la lliçó.
Diumenge 7 de juny arriba els Tres Tombs i la segona trobada de tartanes de Catalunya a l'Aldea. A partir de les 9 del matí esmorzar, a les 11:30 del matí benedicció i sortida pels carrers de la població i a les 2 del migdia dinar. Diumenge 7 de juny tens una cita a l'Aldea amb els Tres Tombs i amb la segona trobada de tartanes de Catalunya. Us esperem.
Que no es perga esta manera ni en la parla ni en l'escrit.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim amb més qüestions relacionades amb el riu Ebre, tot i que parlem ara d'un tema molt diferent. Parlem del documental rodat a Deltebre, El tram final, un documental que es presentarà al Festival Paisatge Actor. I així ens ho explica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Opat i Centre d'Art de les Terres de l'Ebre ja té enllestida la programació de la que serà la segona edició de Paisatge Actor, la Mostra Internacional de Cinema i Paisatge com a Actor. Es tracta d'un mini festival de cinema en què el paisatge, més enllà de marcar l'acció, és el punt de partida de la trama o un element determinant en el desenvolupament de l'acció. Això en el sentit que la narració es veu afectada per tot allò físic o geogràfic que l'envolta. Un concepte, el del paisatge, que lliga amb la pròpia essència del Centre d'Art L'Opati, especialitzat en la creació artística contemporània a partir del paisatge. En aquesta segona edició s'han canviat les dates del minifestival del maig al juny, amb la idea d'ampliar la proposta i fer algunes de les projeccions a l'aire lliure. De l'11 al 14 de juny es projectaran 8 pel·lícules, 4 d'elles inèdites a les pantalles comercials procedents de França, Argentina, Japó, Irlanda, Geòrgia, Xile i l'Estat espanyol, de la mà d'autors premiats i de gran recorregut en festivals de cinema.
Hi ha cinema de ficció, documental i també animació infantil. I entre les pel·lícules seleccionades trobem l'estrena del Tram Final, un documental rodat a Deltebre i guanyador del premi al millor director del Festival de Màlaga d'aquest 2015. En aquest film, el documentalista i productor Òscar Pérez explica que el Tram Final del riu Ebre és l'escenari i reflex d'una societat que s'enfronta a les crisis econòmica, social i mediambiental.
Aquest documental, de fet, és un trajecte per l'últim tram de riu, com diu el propi títol, el tram final, però sobretot situacions que són representatives de cada estació de l'any al poble, no? al Delta, al Deltebre, i sobretot un mirall, com has dit molt bé abans, un mirall de la nostra societat, de les conseqüències, no? Sobretot de les conseqüències d'aquesta crisi que tan mal ens ha fet i tan mal ens està fent encara. S'ha de veure i s'ha de viure, no? També, perquè és un documental que està dirigit a un espectador actiu, un espectador que capaç d'ajuntar tots els punts, no? Perquè no és un documental fàcil, és un documental que requereix, com deia, la participació de l'espectador i sobretot tenir en compte que és un documental que funciona com a metàfora, no? Que no és un documental que estigui jutjant a ningú, sinó que aprofita situacions molt comuns, no? Molt rutinàries del Delta, molt conegudes per tothom, per parlar de temes molt més universals, no? Temes que ens afecten no només a la gent del Delta, sinó que afecta a tota una societat.
Festival Paisatge Actor de l'11 al 14 de juny organitzat per l'OPATI Centre d'Art de les Terres de l'Ebre. El documental rodat a Deltebre, el tram final, es projectarà el dissabte dia 13 de juny.
Gràcies, Lluïsa. Continuem ara a ritme de propostes formatives. Anem a la Galera, municipi que organitza un curs intensiu al torn de terrissa tradicional. El mestre artesà terrisser Joan Cortiella, únic mestre en actiu a la Galera i a la comarca del Montsià, està organitzant aquest curs intensiu de torn de terrissa tradicional per als mesos de juliol, agost i setembre. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
El curs compta amb el suport de l'Ajuntament de la Galera i el Museu Terracota i tindrà lloc a una aula habilitada del Viver d'Empreses del Montsià, a la Galera, al mateix espai on el passat 2014 es va portar a terme un curs, també de torn i terrissa tradicional, organitzat pel Consell Comarcal del Montsià a través del projecte Montsià Actiu i l'Ajuntament de la Galera i subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball a les Set Comarques. Davant de l'interès que va generar aquell curs, que també fou impartit pel mestre artesà terrisser Joan Cortilla García, i tenint en compte que fou un èxit, ja que tot i que no amb la immediatesa d'altres artesanies es va demostrar que es pot aprendre a fer terrissa, tot plegat ha fet que ara s'ofereixi aquest nou curs adreçat a totes aquelles persones interessades en l'artesania de la terrissa i sobretot interessades en tindre unes bones bases per a l'utilització del torn i la elaboració de peces amb ell. El curs es portarà a terme durant la primera quinzena de juliol, amb la possibilitat de perllongar-lo al mes d'agost i també al mes de setembre, en horari de tarda, 4 tardes a la setmana, a convenir els dies. El de curs de 3 hores a cada tarda serà com s'impartirà aquest curs. Cal dir que les places són limitades per poder personalitzar l'aprenentatge i per això solament s'admetran 5 alumnes com a màxim. Es pot demanar més informació i reservar places als telèfons 977-71-81-83 o al 669-507-141.
Gràcies, Josep. I a ritme de propostes d'agenda, parlem ara de les prop de 160 dones que participaran de la iniciativa de l'entitat Dones Endavant, de la Cala. Una iniciativa agrupada sota el títol Treballs Manuals al Carrer. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, ens ho explica novament Olga Tomàs.
I continuem a l'Ametlla de Mar perquè prop de 160 dones participaran de la iniciativa de l'entitat Dones Endavant, Treballs Manuals al Carrer, amb el suport de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Així, aquest 7 de juny, de les 10 del matí a les 2 de la tarda, tindrà lloc al Parc del Bon Repòs aquesta exposició de treballs i també es podrà veure en directe l'elaboració de manualitats on es podran trobar autèntiques obres d'art. Escoltem Cinta García, des de Dones Endavant.
És treballs al carrer se compon de totes les activitats que fem durant tot l'any. L'any passat se va fer el bolillo, que fèiem una sortida segona setmana de maig, però bueno, pues, no hi havia massa gent i vam pensar totes les de la Junta fer aquesta sortida al carrer en els treballs que fem i realitzem totes durant tot l'any. inclús les professores faran el treball, que les activitats que elles fan i ens ensenyen, cada una de la professora, pues, la Juanita farà el patx, l'Esperança farà el bolillo, la Tere farà manualitats, les pintores que s'han dalt del casal nostre pintaran quadros, exposarem el treball fet d'anys anteriors i més a més se veurà com realitzem el treball que fem actual, doncs.
També hi haurà parades amb els materials que utilitzen per a realitzar aquestes manualitats. Recordar també que des de l'entitat s'aprofitarà per mostrar tot el que pot oferir l'associació i totes les interessades en formar-me part se podran fer socis allí mateix. El preu anual és simbòlic, és de 8 euros.
L'informatiu Emutel.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, parlem avui també de la Diputació de Tarragona i de municipis com l'Ampolla, Deltebre, Sant Jaume, Amposta i els Muntells, municipis que celebren aquest mes de juny les festes tradicionals de l'arròs, cultura, gastronomia i tradició que es fusionen en aquestes celebracions dedicades al cultiu tradicional de l'arròs al Delta de l'Ebre. Amb l'objectiu de difondre la cultura i la gastronomia ebrenques, arreu la Diputació de Tarragona, a través de la marca turística Terres de l'Ebre, dona suport en aquests municipis en la promoció de les seves festes tradicionals de l'arròs. La promoció es du a terme a través del microsite www.terresdelebre.travel/festesarròs i allà s'hi inclouen de manera detallada els programes d'actes i d'altres informacions d'interès. Les activitats al voltant de la plantada de l'arròs se celebraran en posta el dia 7 de juny, a Sant Jaume, els Muntells i l'Ampolla el dia 14 i a Deltebre el 21 de juny. En paral·lel es duran a terme també les jornades gastronòmiques de l'arròs al municipi d'Amposta, de l'1 al 30 de juny. Les festes tradicionals de l'arròs tenen, recordem, com a objectiu la promoció de la gastronomia i dels recursos turístics ebrencs a banda d'exhibicions de la plantada tradicional de l'arròs. El programa de festes inclou també degustacions, música tradicional i jocs populars, activitats que serveixen per donar a conèixer les tradicions i costums de la zona del Delta. A banda de l'actualització del site terresdelebre.travel/festesarròs, creada l'any passat, s'han dissenyat fullets amb informació de les festes per distribuir-los a les oficines de turisme i establiments turístics del territori de la Costa Daurada i del nord de Castelló. També es durà a terme una campanya de publicitat en ràdio i una campanya de Google AdWords als mercats emissors propers de l'Estat. Finalment, les festes es difondran també a les xarxes socials de la marca Terres de l'Ebre i dels respectius municipis. La promoció conjunta dels actes programats a les diferents poblacions representa una aliança estratègica molt beneficiosa per als agents turístics que uneixen esforços per donar a conèixer la cultura i la gastronomia de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui la situació podríem dir per un temps d'estiu, amb sol, amb calor i això sí, amb ruixats i tronades de cara a la tarda. De moment veurem la imatge ampliada i comprovarem aquests núvols baixos que són presents aquests darrers dies a la façana litoral. Avui entren una miqueta més cap endins, cap a les comarques, aquestes taques més fosques interiors de Barcelona, també fins i tot al sud de les comarques de Lleida. A poc, però, aquesta nuvolositat s'anirà trencant, s'anirà esqueixant i això ens portarà un dia altre cop a assolellat en conjunt, amb unes temperatures que es tornaran a enfilar. Ahir ja van tocar els 33-34 graus cap a ponent, cap al Pla de Lleida. Avui repetirem moltes màximes tocant aquests 30 graus, això sí, amb una tarda més inestable. Els ruixats, les tronades, avui guanyaran una miqueta més d'extensió, també d'intensitat. Pirineu, Prepirineu, comarques al nord de Barcelona, interior de Girona, temperatures que, com dèiem, es mantindran elevades a les hores centrals del dia. Sol en conjunt al País Valencià, alguna nuvolada, algun ruixat fins i tot a la tarda també cap a l'interior de Castelló i, en canvi, més estabilitat, sol, mar molt tranquil·la també a la zona de les Balears. I de cara als propers dies. Doncs aquesta mateixa tònica tens, però els ruixats, les tempestes, de cara als propers dies, doncs seran més puntuals, més aïllats. Sol, dijous, divendres, també el cap de setmana, amb unes temperatures que, si es fixen, doncs encara continuaran a la banda alta.
I com és habitual, ho fem cada dia dedicant un espai del nostre temps també a preveure l'activitat meteorològica. Arribem ja a l'hora de posar el punt final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que un dia més i també avui, dimecres 3 de juny, ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal, a l'hora d'acabar una jornada més. Gràcies per la vostra confiança. Demà hi tornem, a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.